Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els països de la Unió Europea rebaixen l'ambició en la reducció de les emissions contaminants dels vehicles. En un acord encara provisional, els 27 proposen debilitar les normes i fan cas de les crítiques de la indústria i de països com ara França. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Menys ambició climàtica dels 27 en la reducció de les emissions de vehicles. Es tracta de la nova normativa Euro 7. L'acord provisional dels països de la Unió Europea rebaixa les exigències i endarrereix l'entrada en vigor de 2025 a 2027 pels cotxes i fins a 2029 pels camions. Hi havia una primera proposta de Brussel·les per a la potent indústria d'automoció alemanya i un bloc de 8 països, entre els quals França o Itàlia, pressionaven des de feia temps per rebaixar-la. L'acord provisional d'avui dels 27 la debilita, però no és encara definitiu. Ara el text s'ha de negociar amb el Parlament Europeu. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies amb Sara Riera.
Pedro Sánchez reivindica el pluralisme com una riquesa de l'estat espanyol i defensa la reforma del Congrés perquè s'hi pugui parlar català, basc o gallec. Així ho ha dit durant l'acte del Dia Europeu de les Llengües que s'ha celebrat a l'Institut Cervantes de Madrid. Madrid, David Belgarejo, bon dia.
Bon dia. El president del govern espanyol en funcions ha fet una defensa encesa de les llengües de l'estat, que defineix com una riquesa infinita, una pluralitat que ara té tot el reconeixement amb la possibilitat d'expressar-se en català, basc o gallec al Congrés.
Porque hemos adquirido plena conciencia de algo fundamental, y es que nuestra pluralidad lingüística es un valor único que nos define y que sencillamente nos hace ser como somos. Por eso escuchar en el Congreso de los Diputados, querida presidenta, las lenguas con las que nuestros compatriotas nombran la realidad de España era imprescindible.
Sánchez diu que defensar les llengües és una decisió política igual que censurar-les. David Melcarejo, Catalunya Ràdio, Madrid.
Aquest dilluns comença el macrojudici contra 28 persones, la majoria ultres, acusats d'agredir manifestants i periodistes durant la Diada del País Valencià l'any 2017. Els acusats podrien enfrontar-se a penes de fins a 11 anys de presó per delictes d'amenaces, coaccions i lesions, tot i que un dels advocats de la defensa, Eugenio Ponz, apunta a un pacte amb la Fiscalia.
Avui esperem que n'hi hagi una conformitat en la Fiscalia i en les acusacions, que s'ha vingut treballant per diversos companys i que dels 11 anys de presó que se demanaven al principi per tots els delits, de les primeres vegades que se demana en Espanya també el delit d'odi, que rebaixem a una pena per baix dels 4 anys. Menos uno estan tots d'acord.
Els fets van passar al centre de la ciutat de València durant la manifestació del 9 d'octubre del 2017. Els acusats van irrompre en l'acte corejant càntics i fent la salutació feixista i van agredir diversos concentrats. 11 d'ells, vinculats a grups d'ultradreta, tenen antecedents penals amb la qual cosa, si són condemnats, hauran de complir penes de presó.
L'any passat, els menors d'edat van cometre un 14% més de delictes sexuals que el 2021, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, una tendència que no para de créixer. 500 persones de menys de 18 anys van ser responsables de més de 600 delictes, la majoria agressions i abusos sexuals contra menors de 16 anys. En total, l'any passat es van condemnar més de 14.000 menors d'entre 14 i 17 anys per delictes de diversa mena.
Queda arxivat el cas del gag satíric del programa de TV3 Està passant sobre la Verge del Rocío. El jutjat d'instrucció que porta la causa a Sant Feliu de Llobregat ha estimat els recursos que van presentar Judit Martín, Toni Soler i Jair Domínguez i assegura que l'esquetx no és constitutiu de delicte. Atès el context del programa, en clau d'humor, diu que el gag no supera els límits del dret i que els fets denunciats estan emparats amb la llibertat d'expressió. En l'escena, ho recordem, Judit Martín apareixia disfressada de la Verge del Rocío i imitava l'accent andalús. Els encausats estaven citats a declarar el 27 d'octubre. Els esports, amb Marta García.
Amb 16 punts, Barça i Girona co-lideren la Lliga de Primera Divisió amb un punt de marge sobre el Madrid, que ahir va perdre en el Metropolitano contra l'Atlético per 3-1. Demà, setena jornada amb el Barça, que visita el camp del Mallorca, i el Girona juga dimecres en el del Villarreal. En segona divisió, l'Espanyol tanca la setena jornada en el camp del Tenerife. Són baixa els lesionats Keita Baldé i Jofre Carreras, mentre que destaca la presència de l'última incorporació, Víctor Ruiz. El partit és a les 9 i el podreu seguir en el Tot Gira pel canal exclusiu digital de la web i l'app de CatRadio. Megan Rapinoe ha disputat el seu últim partit com a internacional i ha volgut donar suport a les jugadores espanyoles en les reivindicacions que fan a la Federació Espanyola de Futbol. Baixa molt important en el balomano Granollers. Yusuf Farouk té una lesió en el lligament del dit polze de la mà esquerra i estarà un mínim de 2 mesos sense jugar. Dimecres passa pel quiròfan. I en gimnàstica artística, tant l'equip espanyol masculí com femení viatja avui cap a Anvers, on se disputa el Mundial classificatori per als Jocs de París. I participaran els catalans Alba Petisco, Laia Font, Laia Masferrer, Joel Plata i Tierno Diallo. El Mundial comença dissabte i s'allargarà fins al 8 d'octubre.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger Carandell.
Abans de res, deixa'm felicitar totes les Mercès, concretament la meva àvia, que li vam fer una mica de berenar a sopar, i em va dir, no has dit res de les Mercès per la ràdio. Dic, home, és que el diumenge no fem programa. Dic, demà el primer que faré és felicitar a totes les Mercès.
Molt ben fet. Recordeu-vos de les vostres àvies, les tietes i les mares, que és molt important.
Escolta'm, et veig una mica que costa d'arrencar avui.
Un dilluns complicat, un dilluns difícil. Venim d'un cap de setmana de la Mercè i, clar, si és la Mercè i vius a Barcelona, doncs és gairebé obligatori fer-te a tu mateixa aquella autotortura que representa agafar el transport públic per anar a veure algun dels concerts que es fan a la ciutat. I en el meu cas vaig anar a veure el concert del Triquell, de l'Edu Esteve, dels Tiets, a l'escenari de Menéndez y Pelayo, que va quedar ben petit, va quedar ben petit perquè hi havia 40.000 persones allà fotudes.
Clar, és que cada any hi ha molta gent, és allò que dius, hi vull anar, però acabes totalment saturat i dius, no hi tornaré mai més.
És llavors, la frase.
Què vol dir això? Que falten... Haurem de muntar més concerts perquè la gent quedés
sí,
més distribuïda.
O en espais clar, més grossos, o potser no, concerts amb cartells no tan guais, no ho sé. Al final potser s'han de prendre mesures dràstiques.
Alguns dels artistes que hem sentit actuar. Tiene el mando. La Julieta. I també la Musca, no? Van actuar, les vas veure o què?
La Julieta tocava al Prat el dissabte, no tocava la Mercè, però va fer tot un tour amb taxi per Barcelonès i pel Baix Llobregat, perquè després del seu concert del Prat va anar al Moll de la Fusta a cantar amb la Musca, el tema que tenen juntes, no t'estima més. I després també va anar al concert dels Tiets a l'escenari de RAC 105 a Menéndez y Pelayo. Per tant, la tia es va marcar un triplet que no sé com ho va fer, es va teletransportar, perquè, clar, el taxista aquí devia anar apurat.
Suposo que deu estar dormint encara la Julieta recuperant-se. Per cert, que ens ha arribat com una mica de... una mica de rumor, res contrastat. És un rumor més que positiu, si és veritat. Per tant, el penso dir sense cap problema.
Ai, mare.
Ja sabeu que en aquest programa tenim un WhatsApp per aquelles informacions que l'audiència penseu que és molt important que ens arribin a la redacció, que és el 677 27 10 58 i ens deien fixeu-vos bé amb la Julieta i la Musca perquè podria ser que el bon rotllo que hi ha dalt de l'escenari aquest rotllo anés més enllà de l'escenari i si realment en algun moment es confirma que hi ha hagut una mica de tremet, una mica d'història.
Home,
seria
que,
una història
mira,
preciosa i que ens encantaria.
Em conformo amb un petonet, res. Fregament de llavis, ni que sigui a la porta de casa d'una o de l'altra, allò que vas a portar al teu amic o el teu amic o la teva amiga a casa. És que em conformaria amb això. Només amb saber aquest detall jo ja estaria alterada durant una setmana.
Per cert, que m'han dit que vas estar bastant a prop de Nil Moliner. A veure,
Nil Moliner... un titular sucós.
No, aviam, se m'ha comentat a la redacció i llavors, clar, ho hem d'explicar en antena també tot el que es comenta baix. És a dir, en Nil Moliner va fer una col·laboració, ell no va fer un concert?
No, ell crec que va estar a l'escenari de Los 40, que era el de Guatell, el dissabte, cantant amb un col·lega seu que tocava allà, crec que era el Dani Fernández.
Sí.
I després, en lloc de prendre la decisió de quedar-se en aquell escenari durant tota la nit, va dir, escolta'm, deixa'm anar a veure els Tiets, que bueno, devia tenir ganes de veure'ls, potser no els havia vist mai en directe, i va aparèixer allà a l'escenari de RAC 105, amb
això
el problema...
Dir...
travessar tot Barcelona una altra vegada.
Sí, exacte, això
Julieta,
per començar.
És un tema que van fer molt els artistes.
Sí, hi havia molt
de
moviment.
Pel que estem veient.
Però no devia arribar a temps, perquè quan va arribar li va passar el mateix que em va passar a mi per empanada, a ell perquè tenia altres coses a fer, que és que fins i tot la primera fila, és a dir, fins i tot la gent que estava amb el reservat de darrere de l'escenari, que és un tema molt polèmic del qual s'està parlant aquests dies.
Tu estaves al VIP,
sí.
Per tant.
Ni tan sols nosaltres vam poder entrar a la primera fila a veure els tiets, perquè hi havia moltíssima gent també dins del reservat i estava tothom enxugat allà i no vam poder-los veure ni el Nil Moliner ni jo.
Per tant, gent que anava de VIP...
Exacte.
Va quedar amb les ganes de veure el concert.
És el karma.
Hi havia més gent de la que d'allò. Per cert, m'han dit que aquesta tarda aniràs a la tele amb l'Agnès Marquès a parlar precisament dels VIPs, eh?
Sí, és un tema que està aixecant una mica de polseguera, perquè és veritat que és estrany que en una festa major, que en principi són llocs que són autogestionats, que hi ha festa popular, hi hagi VIPs i hi hagi escenaris gestionats per empreses.
Clar.
En parlarem avui cap a 6:15 a TV3.
Perquè els concerts de la Mercè autogestionats...
No ho són massa, com a mínim els grossos. Després hi ha coses als barris que estan molt bé, també.
Altres coses.
Joc de cartes arriba al regne de la Llangonissa per trobar el millor restaurant de cuina del porc a la Plana
Suposo
de
Suposo que heu reconegut aquesta veu. És en Marc Ribas, el cuiner i presentador del Cuines i el Joc de Cartes de TV3, que ha anunciat que tanca un dels seus restaurants. És la Brutal, no sé si hi heu estat mai, una hamburgueseria situada al barri vell de Girona, un restaurant que va obrir a l'estiu del 2022 i que poc més després d'això, d'un any, tanca les seves portes. Llavors, d'aquí una estona, Marc Andreu ens explicarà per què ha tancat i quins canvis vitals s'està plantejant en Marc Ribas, perquè està en un d'aquells moments que dius fins aquí hem arribat, em plantejo un canvi d'etapa i volem saber quina és aquesta nova etapa que vol obrir.
Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y el Mercedes-Benz me tiene de recluta. El muy hijo de puta. Yeah. Estás soñando con irte del barrio.
És la nova cançó de Shakira, El Jefe, que o t'agrada molt o no t'agrada gens.
Jo estic a l'equip que m'agrada molt.
A casa també, ens agrada moltíssim. I bé, referent a Shakira... Ahir, al suplement de Catalunya Ràdio, amb en Roger Escapa, la Laura Fa va parlar de quan van aixecar la notícia de la separació de Piqué i Shakira i de com ho va viure.
Es va donar una dimensió molt heavy a la Lorena Vázquez i a mi i a Mamarachis, i perquè va tenir una dimensió mundial molt heavy, que ens vam cagar vives quan, sí, sí. Fins que no ho van confirmar els 4 dies aquells. Jo ho portava una mica millor perquè aguanto millor aquestes coses, però la Lorena em trucava cada 5 minuts, tia, estem acabades, com no ho confirmin.
Doncs recordem que la Laura Fa i la Lorena Vázquez, les Mamarazzis, sí, van ser les que van destapar la separació del cas Piqué i Shakira. De fet, tenien tanta informació que la Shakira es va plantejar contactar amb elles i tot.
Jo crec que la Shakira, jo crec que ella li vam fer un favor, perquè pensa que va haver-hi un temps que nosaltres sabíem el nom de l'amant i ella no. I va estar a punt de trucar-nos per dir-nos, sisplau, podeu dir-me qui és? Perquè ella va haver-hi un temps que no ho tenia. Sabia que hi havia algú, però el nom no el tenia. I va estar a punt d'encarregar, trucar aquestes...
Perquè et truqui un número desconegut i que sigui la Shakira dient-te amb qui s'estaven llitant...
Molt fort.
El meu ex.
Molt fort.
I que li hagis de dir a la cara. En Fede Sardà és un dels grans noms de l'escena nocturna catalana. Potser ja el teniu controlat, però per si de cas us expliquem que és el propietari de la mítica discoteca Luz de Gas de Barcelona. I aquest cap de setmana ha passat també per Catalunya Ràdio, concretament pel Divan.
Exacte, la Sílvia Coppolo li va demanar per un dels tòpics del món de la nit, que és si ha portat mala vida i ha pres substàncies.
Ah, mira, aviam.
A sobre la taula, la coca i la màquina de comptar diners. Això ho foten a les pel·lícules, foten de dolents. Però imagina't que el Ramon Fonollà, del Titus de Badalona, i servidor de l'Udegas, són campions d'Espanya de ping-pong. Vull dir que... ni coques, ni pistoles, ni res. Som esportistes.
Esportistes d'elit. Llavors suposo que t'has de cuidar si vols mantenir el títol.
També
el
es droguen,
ping-pong,
sí. Els esportistes d'elit.
A vegades també.
La Sílvia també li demana sobre el consum de droga a dins de la seva discoteca, Luz de Gas.
Tu has hagut de parar els peus a gent que volia entrar amb tot això i la compra i la venda?
Ara, a Luz de Gas, impossible. Perquè com que ja hi ha estat de director a 7 discoteques, ja m'han conegut, ja saben que és impossible. Soc antidroga, però antidroga ja de quan feia l'Emili, que la vaig fer a Eivissa, que ja podia haver començat, a l'any 72. Mai he pres droga.
Molt bé, doncs en Fede Cerdà, lliure de droga, la seva discoteca també. Ens n'alegrem des d'aquí. Per cert, que és el germà del periodista Xavier Cerdà, mític periodista i comunicador, que es va fer molt conegut amb Cròniques Marcianes als anys 90, i també de l'estimadíssima actriu Rosa Maria Cerdà, que malauradament va morir l'any 2020. I un dia més hem de parlar d'Álvaro de Luna.
Si quedamos a portarnos mal, a pasarlo bien, a joder sin más, a volverse a ver.
El cantant i actual parella de Laura Escanes ha rebut algunes crítiques perquè ara diuen que se li ha vist el llautó a l'hora de promocionar una nova cançó.
Sí, Álvaro de Luna va convidar a una influencer al seu estudi, Clàudia Martínez, que és exconcursant de la Isla de las Tentaciones. Unes amistats estranyes té Álvaro de Luna,
bueno,
però
mira,
vaja.
Escolta'm.
I la va convidar mentre gravava el nou disc, que sortirà tot just aquest divendres.
Val.
Casualment, fa pocs dies, aquesta noia, la Clàudia, va penjar un TikTok amb ell on se sentia una cançó de fons.
Tu.
Ella penja aquest TikTok on se sent aquest enrenou no gaire clar, de fons, però ja es veu que és una cançó mogudeta.
Correcte.
I l'Álvaro li comenta, tu, que ese tema sale en unos días.
Ai.
Però aquest TikTok no desapareix, no li fas borrar. Per tant, estratègia de màrqueting podria ser, tenint en compte que a més ja deu fer mesos d'aquest vídeo, perquè si publica ara el disc vol dir que està gravat de fa temps. Jo crec que haurem d'estar atents també a aquest nou disc de l'Álvaro, perquè és el primer que treu des que està amb la Laura Escanes.
I per tant, hem d'esperar algun detallet, no?
A part de la lletra de Todo Contigo, que ja la coneixem de fa uns mesos, segur que hi ha més detalls sobre la seva relació en aquestes noves cançons. Quins nervis.
I molt a favor que en l'escena musical cada cop s'escriguin més cançons per explicar què t'ha passat els últims 2-3 anys. Vull dir que és una moda a la que estem molt, molt a favor arran de l'Aitana, i esperem que ara l'Álvaro doncs, també ens expliqui coses que fins ara no sabíem. Passen 2 minuts d'un quart de dues.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Pau Espart, molt bon dia.
Bon dia.
Ho sabes, com menys sàpigues, millor. És millor, t'ho dic. Sí, bueno, pues vale. Com menys sàpigues, millor. Anar enterant. I quan som a dalt a la Coll de Barcons, encara no vinen els túnels, em diu per treure-la.
Aquest que sentim és Sebastià Comas, un dels condemnats pel segrest de la farmacèutica d'Olot, la Maria Àngels Feliu, que va durar 492 dies. És el segrest més llarg a Espanya sense finalitats terroristes. Es va produir el 1992 i la víctima no va ser alliberada fins al 1994. El diari Ara ha publicat aquest cap de setmana una entrevista amb Comas, que el 2019 va quedar en llibertat, i una entrevista on explica, Pau, que la persona que el va implicar en el segrest no ha entrat mai a presó, però aquí en sap el nom.
Correcte. Aquest seria, de fet, ha sigut el titular de l'entrevista, i el que ha cridat l'atenció és una conversa que ha fet la subdirectora de l'Ara, Carla Torró, i com ens ha volgut parlar, perquè fa poc va morir la seva mare i diu que ara se sent més alliberat per parlar d'alguns detalls. I un dels detalls és aquest, un nom que no revela, és a dir, no espereu saber doncs, qui és aquesta persona, el seu nom i cognoms, no l'ha volgut revelar, l'ha anomenat el senyor, el personatge X.
Val, doncs ens quedem amb el senyor X.
Sí, que diu que està implicat en el segrest. I com? De quina manera? Doncs ell ha explicat que és la persona que va provocar que participés en el segrest i que d'entrada li va demanar la seva furgoneta.
El personatge, amb la confiança, clar, ens veu jugant a cartes, es veu que la cosa va per llarga i ell ja portava una tensió o necessitava un vehicle per fer la mudança. Em va dir, per fer una mudança.
Com és això? Li deixa la seva furgoneta per, suposadament, fer una mudança, un trasllat, un canvi de domicili. També em sembla que potser no acaba de preguntar gaire, perquè ja li sembla bé de deixar la furgoneta i potser deus un favor i després em pots reclamar un altre.
A veure, si et penses que és una mudança, tampoc
no,
moltes
que,
preguntes,
clar.
No? Potser, vaja.
I és algú que ja coneixes, no?, en principi, hi ha confiança.
Bé, en tot cas, li demanen les claus de la furgoneta per una mudança.
I l'endemà, ell la deixa, teòricament es fa aquesta mudança, que potser no era una mudança, perquè l'endemà el mateix home li torna a demanar el vehicle. I a partir d'aquest moment ell decideix acompanyar-lo i fan més sortides amb la furgoneta, i és quan es menciona un paquet.
Vam començar a parlar d'un paquet. Bueno, jo, esclar, amb aquella furgoneta, pues, paquets s'emportava. A vegades un a Barcelona, l'altre a Sabadell i l'altre a Terrassa.
Com has assegurat a l'entrevista, que ella es pensava que aquest paquet es referia a un assumpte de drogues. Mm-hmm. Anaven fent sortides, es quedava amb alguna persona en aquestes sortides i un dia rep una trucada de Ramon Ullastre, que és un altre dels condemnats pel segrest, que li diu el següent.
Em truca al restaurant que estic treballant, em truca tot nerviós a l'Ullastre, que ja té el paquet... O la primera vegada em diu poder paquet i la segona em diu el pajarito. I bueno, arribo a Sant Pere, que és la 1:15. Ella m'espera i ja ens anem cap al seu garatge.
El que està passant aquí és que ja ha començat el segrest de Maria Àngels Feliu i el garatge que diu Comas és l'amagatall on la van tenir tancada la farmacèutica d'Olot durant els 492 dies que va durar un amagatall, perquè us feu una idea, que mesurava 1,60 metres d'alt, 1,5 metres d'ample i 1,60 metres de profunditat. Per tant...
No pots estar ni estirat ni dret.
Correcte, un espai molt petit on has d'estar ajupit i que, vaja, no tens cap mena de llibertat de moviments.
A mi em sembla impactant que hagin de construir aquest espai expressament, no? Vull dir, no tens cap habitació dels trastos a casa que diguis, mira, això es pot aprofitar. Bueno, no ho sé, perquè jo no segresto gent i llavors no és una cosa que jo pensi...
No, series una gran segrestadora, perquè realment no? És bastant habitual, no?, el fet que es construeixin com espais amb parets, dobles parets...
Clar, per si entren a casa i coses així, suposo, no?
En una habitació potser és molt fàcil sortir-ne.
Correcte, sí.
Vaja, no ho sé.
I potser també així desorientes més la persona si està tancada en un espai petit, sense llum, com és el cas. I el fet és que Comas, en tot aquest moment, doncs és conscient que està participant en un segrest.
M'obre el mateix, sento el xamec d'una dona. Diu, hòstia, pensava que no l'hagués atropellat. Dic, què passa? Diu, no, això és gaire alt que no ens escolti aquesta. Si som catalans, no, ell volia fer veure que som bascos, saps? El rotllo d'Eta, ell estava amb el rotllo d'Eta. Per això l'Iñaki.
Iñaki, que menciona, és el seu àlies, el sobrenom que li van posar a Sebastià Comas, perquè quan parlaven entre ells... la víctima sentia els noms, doncs no sabés quin era el real, i per tant l'anomenaven Iñaki. També fixeu-vos que intentaven parlar en castellà per intentar despistar. Jo no sé fins a quin punt era gaire efectiu, perquè l'accent al final és el
catalaneja
que és.
Bastant, eh? Sí. L'accent, a vegades.
Sí. I a més és de Torelló, aquest noi, vull dir, clar.
El que passa que, arribats a aquest punt, la pregunta que es fa molta gent és per què Sebastià Comas no avisa la policia? És a dir, si realment ell creia que només deixava una furgoneta primer per una mudança, després per traficar amb paquets de droga, quan s'adona que han segrestat una persona, doncs per què no truca?
Pensa que aquest tenia molta amistat amb policia municipal, perquè tant estava amb ambulàncies on era guarda forestal. Dic, hòstia, això, no sé, més aviat volia saber com acabaria o com anava això.
Clar.
Però no vaig pensar mai de trucar. Clar, ja sabia que hi havia amistats a darrere, que no em vaig equivocar, municipals, guardes civils.
Quan diu aquest, es refereix a Ullastre, al propietari de la casa on tenien retinguda la víctima, que és també qui el truca per dir vine i avant això, al seu garatge, i explica que tenia vincles amb agents policials. És cert, perquè també van condemnar un policia local d'Olot per la participació en el segrest, però clar... Igualment, no sé si és un motiu per excusar-te i dir que tu doncs, no veies clar que avisar la policia fos una bona solució, quan, òbviament, el que segurament hauria passat és que aquest segrest no s'hauria allargat tants i tants dies, centenars de dies. De fet, el pla inicial que tenien no es va complir perquè volien que fos un segrest ràpid.
I em va dir, com a molt, a mitja setmana, extra, 4 dies, això és ràpid. Ràpid, evita. Ràpid, que anaven passant els dies i anava agobiant. I quan ve els Nadals del 93 veig la foto dels seus fills i l'home i dic, hòstia, santa, per si. 3 criatures, aquesta dona, i una farmacèutica del món.
De 4 dies van passar 492 dies, per situar-nos, del novembre del 1992 fins al març del 1994.
Y te dejo, pero haz una cosa. Te dejo aquí... Cuenta hasta 1,000, per dir-li alguna cosa. Te doy unas monedas para que llames y te tomes algo, porque sabía que había un vinco allá en la gasolinera. Y yo tenía, no sé, 5 minutos caminant poc a poc. 5 minutos. i allà la vaig deixar. I em vaig quedar... Uf.
Sebastià Comas també va ser qui va acabar alliberant Maria Àngels Feliu al març del 1994 i em sorprèn una mica que hagi accedit a fer aquesta entrevista i que sentim la seva veu explicant-ho públicament. Vull dir, crec que no és gaire habitual persones que han sortit de la presó i que hi han complert la pena que llavors s'expliquin. A vegades queda com tancat a partir del judici i se'n parla poc.
I en aquest cas, a més, hi va haver diversos condemnats i diria que no hem sentit ni vist la veu dels altres implicats, que també doncs, sortien a la sentència, i no només hem pogut sentir la veu, sinó també hem vist la imatge en aquesta entrevista. Per tant, sí, ha volgut donar la cara, ell ho justifica per la mort de la mare i aquest alliberament. També, ara al final descobrirem que potser hi ha una altra finalitat de voler explicar.
Per què parla ara? Que no és només perquè ja no hi hagi la mare? I creus que no havia parlat abans per no decebre la mare o perquè li feia molta cosa explicar certes coses i que ho sentís la mare, no?
Jo crec que deu ser per això, no? Que diu, quan es mori la mare ja faré tot el xou públic
tot.
De sortir als mitjans i explicar més detalls, però et deu fer certa vergonya, no?
No
davant de la teva
patir.
Mare.
No la volia fer patir, segurament.
I també s'ha de dir que ell ja havia concedit, des que va quedar en llibertat quan va sortir de la presó, altres entrevistes, però és cert que potser aquest cop ha volgut entrar en més detalls i això, doncs, començar a revelar algunes coses que veurem si poden tenir conseqüències d'ara endavant.
Ara hem sentit el moment que explica que com es produeix l'alliberament,
sí.
No? En un àrea de servei de Lliçà, li dona uns quants diners perquè pugui trucar.
I dir que en Sebastià Comas era qui s'encarregava de vigilar i alimentar Maria Àngels Feliu a l'amagatall on la tenien tancada, també de retenir-la, i en aquesta entrevista ha recordat que quan va veure que el segrest era un desastre perquè no cobraven res, doncs s'ha de dir que l'objectiu era demanar diners, teòricament, a la família de Feliu. Va ser quan va decidir fer aquest pas de deixar-la anar, va preparar la furgoneta, la va posar dins del vehicle i va conduir fins a aquesta gasolinera de Lliçà de Vall, on la va alliberar. I s'ha de dir que no és només el seu relat, sinó que els investigadors també van reconèixer que Comas, l'Iñaki, havia tingut aquest paper en deixar anar la víctima.
Yo creo que efectivamente se produjo la liberación por iniciativa del tal Iñaki, que se cansó y la soltó.
S'ha de dir que després de l'alliberament de Feliu, la detenció dels implicats, o d'alguns, si realment és cert que alguna persona n'ha quedat fora, en el segrest no va ser immediata. Va passar un temps, clar, ara ho veiem en perspectiva, però fins que detenen el policia municipal d'Olot, que van condemnar, que va ser qui va confessar tota la trama, havien continuat lliures. És a dir, s'havia retingut una persona durant 492 dies, però en aquell moment, immediatament, no hi havia ningú que doncs, el pogués detenir, perquè, clar, ell la deixa a Lliçà de Vall i se'n va. I no saben qui és que hi ha al darrere, un tal Iñaki. En el cas d'en Sebastià Comas, el van condemnar a 17 anys de presó i el 2009, després de complir 8 anys, va quedar en llibertat gràcies als beneficis penitenciaris.
Llibertat, però una llibertat no és total, una llibertat una mica oprimida. Oprimida en el sentit que, esclar, aquell em va traicionar, no ha entrat, no ha tingut la dignitat de venir-me a preguntar això com estàs preguntant tu.
Aquell, que ara fa referència en aquesta declaració que sentíem, és de nou el senyor X, aquest personatge de qui no sabem el nom i que, segons Sebastià, com es està implicat en el segrest i que mai s'ha descobert.
Això que m'ha passat, no hagués pensat mai que hagués pogut passar. Quan ho veus per la tele, ho veus i penses, ui, que està lluny això, però tots estem exposats a això, que ens toqui la primitiva, moltes coses.
És la veu de la Maria Àngels Feliu, després que l'haguessin alliberat. Llavors, no sé si han parlat mai fora del judici ella i el Sebastià Comas, perquè van tenir, és a dir, una relació de molt temps i d'alguna manera es tenien com certa confiança, ells dos.
Sí, i de fet, fins i tot, ell menciona l'entrevista que semblava doncs, que li cuinava determinats plats que sabia que a ella li agradaven. Bé, clar, com que és la persona doncs, que s'encarregava de fer aquesta vigilància i retenció, doncs també hi tenia més contacte. I se li pregunta a l'entrevista si han parlat després de tant temps, com has explicat que ha pensat de fer-ho més d'una vegada.
Les vegades que he anat a Olot, m'entrarà la tentació de poder-la veure, no anar a la seva farmàcia, que sé més o menys on és, de trobar-me-la poc a res, sí, però dubto que jo hi parlés directe. Jo, com et dic, si ens veiéssim amb la Maria Àngels, seria que abans he parlat amb els seus germans o una bona amiga d'ella, d'amistat, o la Torà Soler, per exemple, i li, mira, no voldries veure'n Sebas?
Realment seria una situació delicadíssima, eh?
Sí, evidentment.
Perquè...
I és molt fort com ella en parla, com si estigués parlant d'una ex.
Absolutament.
O d'un familiar que fa temps que no es parlen, com perquè s'han barallat per una herència.
Sí.
Diu
sí.
Que la vas tenir segrestada. Uau.
A més, aquesta és la seva opinió. Però, en tot cas, qui hauria de voler, sobretot hauria de ser ella, que és la víctima de tot això. Per tant, sí, hauria de tenir en compte que, al final, la preocupació hauria de ser una altra. El que sí que sembla que és més una prioritat per a Sebastià Comas és que es pugui detenir aquest senyor X implicat en el segrest.
Si he de parlar amb la Ignasi Elena o amb algun advocat bo, com s'ha de fer per anar a buscar aquest pajo gay? M'encantaria veure com el detén. Això sí.
Durant aquest temps...
Però la policia, quan ja ha passat un judici, que li vas anar a dir?
És bastant escèptic, però ho deixa caure.
Però no el diu el nom, en cap moment.
Però
no.
Diu que vol parlar amb el conseller d'Interior. Diu, aviam si això se li ha de dir en l'Ignasi Elena, com si fos també el seu veí o algú, el conseller d'Interior. Sí, sí.
No, que una altra cosa que em sorprèn, que explica l'entrevista, és que des que va sortir de la presó ha assegurat que s'han vist més d'un cop amb aquesta persona.
Amb el senyor X.
Sí. I, a més, explica que si li passa alguna cosa al seu germà...
Amb en Sebastià.
En Sebastià Comas, doncs el seu germà i dos amics tenen una carta i saben qui és ell, aquest senyor X. Però, clar, no queda... és que no sé què vol fer ell si algun dia el delatarà en aquesta persona.
Però llavors, imaginem, ja sé que tu tampoc tens aquí la bola de vidre, però imaginem que decideix publicar aquest nom, llavors hauria de demostrar que aquesta persona va estar implicada en el segrest i se'l podria condemnar o potser ja ha passat massa temps.
És que, com diu ell, ara, si el detenen aquesta persona o saben qui és i l'investiguen i es pot confirmar que té alguna relació amb el segrest, en principi difícilment es pot fer res perquè els fets estan prescrits. A mi em sembla que al final ha fet aquest advertiment i ha donat l'entrevista per dir, si a mi em passa alguna cosa, sospiteu que hi pot haver aquesta persona al darrere.
Bé,
molt fort,
doncs,
molt fort.
Sí. Entrevista forta aquest cap de setmana que hem volgut recuperar i n'hem sentit uns fragments. Per cert, si algú vol tenir més informació sobre aquest cas, hem de dir que en Carles Porta va fer un podcast de fins a 23 capítols.
És boig del tot.
Es diu El Segrest i que es pot recuperar a catradio.cat. Pau Espar, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Marc Andreu, bon dia.
Bon dia. I t'has deixat una cosa, perdó, que vull afegir del podcast aquest del Segrest, que és immersiu, a més, aquest podcast. Vull dir que te'l
pots escoltar... Què vols dir? Que tu sents com si t'estigués parlant l'Iñaki
allà. Sota la banyera.
Com si estiguessis allà segrestat. No és broma, que és aquest estil de podcast. Vull dir que impacta.
Però com si tinguessis la sensació d'estar a l'amagatall aquest que dèiem.
Clar, perquè tu ho sents amb els dos auriculars i sents com si estiguessis narrat des d'allà.
Mare de Déu.
No, realment.
Ho hem portat molt lluny, eh?
Tots els detalls, sí. Marc Andreu, farem una pausa, però la tornada... Home, clar, que hem de parar.
Sempre pares amb mi.
Posa.
Joc de cartes arriba...
Haurem de parlar de Marc Ribas, que s'està plantejant obrir una nova etapa.
Sí.
El coneixem nosaltres pel Cuines i el joc de cartes, també perquè té un restaurant... tenia un restaurant a Girona que era tancat. I m'agradaria que ens expliquessis per què l'ha tancat i què vol fer a partir d'ara Marc Ribas.
I et diré i afegiré que tenim una exclusiva que hem treballat a foc lent aquestes últimes hores.
El bany Maria l'has fet.
Sí.
No, següent, Ens ho expliques de seguida, va.
Fins ara.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah!
Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. I si poguessis fer un viatge al futur i gaudir de les estrelles de la clàssica de les properes dècades?
Dissabte 30 de setembre, a partir de les 11 del matí, viu una marató de concerts al Palau de la Música Catalana.
Amb el cicle Concurs al Primer Palau tens 7 concerts breus amb joves talents, amb instruments i programes diversos.
Entrades a palaumusica.cat.
Fira del Nadó al Cort Inglés. Fins al 15 d'octubre, 15% de regal en marques de nadó. En puricultura, cotxets, tèxtil llar, parafarmàcia i joguines. Amb el millor assessorament personalitzat en tot el que necessites. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Cort Inglés. 15% de regal només fins al 15 d'octubre. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
En moments excepcionals, sempre hi som. Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat, rigorós amb la informació, a tota hora i a tot arreu.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Connecta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Per ràdio, pel web, a través de l'app o pel nostre canal de Telegram. I ara entrem al búnquer.
Que molt d'història oculta, la primera temporada del búnquer.
Sí.
Però no ens coneixíem tant.
És veritat, no ens coneixíem gaire. Tant.
Hi ha una sèrie de programes,
sí,
que estem aquí parlant,
sí,
i jo no sabia que éreu parella.
Oh.
Això estaria bé recuperar-los, aquests.
Hasta jo
me'ls miraré, aquests, un
clar,
dia.
Feia gràcia perquè hi havia coses que tu no sabies, clar, i nosaltres, clar, clar, ell, clar, ja sabíem de què anava.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
També en podcast.
Ah, és bastant graciós.
Em fèieu servir pel vostre divertiment.
Sí,
una mica, sí.
Està molt bé, està molt bé, molt bé, molt maco.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Frank Lluís Giró.
Si no canteu amb la Ludwig Van, potser és que no us corre sang per les venes.
Dintre el bar una ràdio sonava, una cançó que coneixia...
El segon millor grup d'Espolla, com s'autoanomenen la gent de la Ludwig Van, són a punt de publicar el seu tercer disc, que es dirà Gràcies per venir, i sortirà a finals del mes d'octubre. A Contraband, per exemple, que és aquesta cançó, ens dibuixen un viatge musical on sembla que han esmolat la seva reixida fórmula amb aires de Springsteen i amb ganes de fer-nos ballar, i molt, als seus concerts.
Lluna negra, ciutat blanca, canta sirena de poesia.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. EAE Business School patrocina aquest espai.
Set minuts, arribem a 3:45 del migdia. Mira, patrocinat i tot, eh?
Ai, sí, això s'ha de fer bé, que no tindré un plus al final del mes.
Tu no, però la ràdio no, espero vaja. Que sí. La ràdio
però
espero que sí.
Quina gràcia.
Home, tu ja cobres cada mes,
sí,
no?
Ah, sí, al principi sí.
Molt bé. Escolta'm, què passa amb Marribas, que això, que ens tanca el restaurant que tenia a Girona i que s'està plantejant fer un canvi d'etapa?
Clar, si... tanca, no tanca, perquè fa dos dies el seu perfil d'Instagram va publicar un post amb un text escrit d'aquests que es fan, saps, a notes que tens al teu mòbil i després fas com l'screenshot i el publiques, perquè
aquest
hi ha mucho texto.
Sí, el format
diuen.
Oficial de fer un comunicat que sigui que ho has deixat amb la parella o que tanques un negoci o que te'n vas d'algun projecte és aquest. És nota al mòbil, screenshot i els stories. No sé què passa, però sempre va així.
Molt bé. El comunicat què deia?
Diu, m'he d'endur la Brutal amb mi. La Brutal és el restaurant que té Girona. Ara mateix el Siri, el restaurant que fa 6 anys tinc a Terrassa, necessita més de mi i jo no puc ser a tot arreu i no puc ni vull fer les coses a mitges. Val. A Girona hi hem tingut molt èxit, la feina de consciència amb l'interiorisme és brutal i no sé quin projecte continuarà havent-hi allà, però segur que també serà un èxit.
I serà un projecte seu o d'algú altre?
Això no ho deixa clar. De fet, no diu textualment que tanca el restaurant, sinó que parla d'un projecte que vol continuar, que és el de Terrassa. I tampoc diu com que s'acaba.
És a dir, que marxa de Girona, sí, perquè si diu que se l'emporta amb ell i que ara hi haurà un altre projecte que segur que serà un èxit,
sí,
dona a entendre que el que hi havia ara
ho
desapareix.
Ho dona a entendre, exacte.
Sí.
I després, una cosa que també m'ha sorprès és que, a part de que porta 5.000 m'agrades en aquest post d'Instagram de fa dos dies, ha deshabilitat els comentaris, Marc Ribas. No pots comentar res en aquest post i ell l'únic que posa com a peu de pàgina, digués peu de foto, és un cor blanc.
Bueno, doncs no estava interessat en que la gent
opinés del
digués
tema,
segons
clar.
Què. Bueno, passa res.
No, res a dir. Després he fet una mica d'anàlisi perquè la Brutal, que és aquesta hamburgueseria que estava a Girona, va obrir l'estiu del 2022.
Uh-huh. És una hamburgueseria del barri vell.
Exacte.
Que s'obre el 2022. I estava bé o no?
L'heu provat vosaltres?
No, jo no hi he anat.
Jo he anat a l'altra, la del Siri, i em va agradar força, he de dir, sí. Un menú degustació d'aquests de sopar, i vam provar molta cosa, i tot estava boníssim.
Mm-hmm. Clar, per tenir dades, he anat directament a les ressenyes de Google, a veure què opinen, així la mitjana aquesta que es fa és on ens podem agafar més, perquè jo tampoc l'he pogut tastar, aquest restaurant, m'agradaria, a veure si encara estic a temps. La Brutal, un 3,3 a Google.
Sobre 5?
Sobre 5, i el Siri un 4,3.
Val, per
home,
tant...
3,3 és... força baix.
És fluixet, eh? Hi ha gent que menys, per sota 4
no
diuen
hi
que no hi van.
Per això et dic que potser quan diu no li agrada fer les coses a mitges és que no s'hi ha pogut dedicar tot el temps possible en aquest restaurant i prefereix com centrar-se i focalitzar-se a un dels seus dos restaurants perquè realment té molta feina el Marc.
Clar. Home, i a part està a la tele, vull dir, que no sé com s'ho fa, aquest tipus
està tot arreu. Està fent moltes coses, llavors, clar.
Està fent moltes coses. S'ha
de portar restaurants, a més a més.
En aquest comunicat no deia quan tancava, el dia exacte, perquè si jo encara vull anar a tastar les hamburgueses de la Brutal, no sé fins quan podré anar. Llavors he decidit fer una mica d'aprenent de detectiu del cor, d'acord? I m'he mobilitzat. Ai. Llavors he intentat fer unes trucadetes.
Val? Aquí.
Aquest matí he volgut trucar a la Brutal, allà al carrer de la Cort Reial número 4.
No està en servei. Reviseu el número i torneu-ho a provar.
Però si t'has equivocat de número.
Clar, jo he pensat, ostres, potser ja ha tancat, ja han fet el comunicat, ja ha tancat directament, però sí que és veritat que aquest cap de setmana uns amics ja han anat a menjar i dic que és molt estrany, això. Després volia seguir preguntant, indagant una mica.
Per tant, a tu et consta que aquest cap de setmana encara s'estaven servint hamburgueses
a la Brutal. Encara s'estaven servint hamburgueses. Mm-hmm. En el Google, l'horari que marquen és que avui està tancat. Llavors m'ha estranyat que em sortís aquest contestador. I he decidit anar a preguntar pels voltants. Des d'aquí, des de l'estudi, eh? Clar, no m'he mogut gens, no he anat a Girona. Amb què en saben els seus veïns de que si tanca o no tanca la Brutal, doncs això m'han dit al restaurant Draps.
Digo, ahora sí estoy, perdón, no te escuchaba.
Ah, hola, mira, truca del que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio. Estem trucant al Draps de Girona.
Sí, estàs trucant al Draps.
Sou els que sou veïns de la Brutal, no?
No, avui no obren.
Estan tancats, però és definitiu o saps si tornaran a obrir?
No, ellos siempre abren, pero los lunes no abren.
Volíem saber si hi ha algun cartell a fora que digui quin dia tanquen.
No pone nada todavía. No, a mí no me han dicho nada.
Així segueixen oberts, eh?
Sí, de moment sí.
Bueno, al final...
Bueno, és que si truques el dia de festa, potser podies haver informat abans.
Sí, la veritat
és... Ser el seu dia de festa avui.
I a part, crec que a la primera trucada... Soc molt lent jo trucant, saps? I posant
marcant
número
a
número... Soc superlent.
Ara diu que tens 88
llavors,
anys.
Sí, em passa molt. I a més vaig amb un dit, eh? Vull dir que un, després de mirar el següent, marcar el
Déu
següent...
Déu meu, Marc Andreu.
Vaig així lent. Llavors he volgut tornar a trucar per veure si és que era jo que m'havia equivocat o realment ja no tenien línia telefònica a la Brutal i sí que en tenen.
Bona tarda, ha trucat a la Brutal Girona. L'horari d'atenció telefònica serà de 6 a 8 de dimecres a dissabte. Moltes gràcies.
Doncs fins dimecres no podrem saber, que espero que segurament sí que tindran obert, però si hi ha un cartell amb data definitiva o no de quan tanca la Brutal. De fet, m'ha estranyat que...
La volta que hem fet per no saber res.
I lo gros que hem fet el tema, això, no, sembla no, que truquem no, allà.
Aquestes coses atractius del cor, hem d'anar per aquí. El que m'ha sorprès, també us haig de dir, és que el contestador automàtic no l'hagi gravat el Marc Ribas. M'hagués agradat molt.
La no? veu, no?
Sí, exacte.
Hola.
Sí, exacte.
Hola, sóc el Marc.
Has trucat a la Brutal, no hi puc ser jo avui, no sé, alguna cosa així. Em faria que gràcia que estigués una mica adornat així el contestador, sap greu. Bé, seguim analitzant, perquè tal com explica el Pau Arenosa al periòdico, que hem estat llegint aquest matí, el negoci de Marc Ribas està compartit amb la seva dona, que es van casar fa poc. Llavors, ara mateix el que diuen...
Qui és? La Berta Mas.
Mm-hmm. Ara mateix el que diuen és que es centrarà molt més en la cuina, com diu ell mateix també, en la taverna del Siri, ell la cuina i ella la part de la sala. Clar. Per què? Perquè a part de treballar en un restaurant, el Marc té molts programes a l'esquena i ha de protagonitzar moltes coses per 3CAT. De fet, és una de les cares més visibles que hi ha ara mateix. Clar, fem una mica repàs, si us sembla, d'on el podem veure, a part del restaurant del Siri. Aquest estiu ha sigut l'últim cop que l'hem vist en pantalla, aquí.
El que he de ficar, el que portava foie?
Sí.
De moment no l'he trobat. No sé, ven aquí. No,
però
ja,
el foie se l'han deixat.
Igual se l'han deixat. Igual ho he llegit malament, eh? Jo diria que hi ficava foie.
Diu, amanida variada amb pernil d'ànec i encenalls de foie i vinagreta de Mòdena.
Clar, això és el joc de cartes d'aquest estiu.
Això és el joc de cartes d'aquest estiu, que han sigut 5 programes que dels hem estat gaudint i revisant tots els dimecres i dijous d'aquesta passada temporada d'estiu i han sigut meravellosos.
Quan torna aquest programa? Si torna...
El joc de cartes d'estiu, esperem que torni l'estiu, però el joc de cartes regular, sí. L'altre dia, Marc Ribas va penjar una story.
Epa!
Des del sofà, sense samarreta, que això també impactava
sí.
molt.
Sí, sí,
sense samarreta, sense samarreta. I amb una cadena així sí. platejada al coll.
És un quillo de manual, en
molt,
realitat,
eh?
Marc Ribas. Ens encanta que hi hagi un quillo
a TV3. I a més, com que està fibradíssim, que sembla, bueno, és un croissant XXL, allò sí. que té per braços, doncs sorprèn més. I la pregunta que anava acompanyada amb aquesta imatge era quan comença el joc de cartes. I ella feia com una cara de ui, jo no sé res. Doncs nosaltres ho sabem, Roger Carandell.
Doncs molt bé.
Som-hi.
Deixa de picar la taula i digue'ns, no. sisplau, quan torna.
En exclusiva, us podem dir, des del que no sortir d'aquí, és que em fa molta il·lusió dir això, eh?
Va.
Perquè el joc de cartes és una de les coses més vistes a Catalunya.
No, sí, és veritat que la gent va boja, eh?
Joc de cartes
sí?
torna l'1 de novembre.
Dimecres, vinga. 1 de novembre.
Tindrem un altre cop joc de cartes a les nostres pantalles. Hi ha moltes ganes. O sigui, no ho esteu vibrant
no,
gens.
No, no, aviam, és que jo no sóc consumidora ostres. Habitual d'aquest programa, però jo m'imagino que pel fan de Joc de Cartes, a més, després de Tots Sants... Que...
Clar, després de la castanyada es posa molt doncs un Joc mira, de Cartes al sofà al vespre.
Allò que has de començar a remuntar la setmana i dius, almenys mirem Joc de Cartes.
Doncs Joc de Cartes ja està tot gravat, diguéssim, ja no necessita gravar res més el Marc. Llavors, a mi m'agradaria, si voleu, repassar una mica els altres programes que ha fet a TV3, perquè n'hi ha hagut uns que han funcionat com Joc de Cartes i altres que potser no tant.
Aquí comença Pop-Up Chef. Cada setmana ens endurem dos cuiners a un poble que no coneixen. Hauran de buscar la inspiració per crear un plat que reflecteixi l'essència d'aquell lloc i guanyar-se l'estómac i el cor dels seus habitants. S'hauran d'afanyar per comprar tots els ingredients...
Val, jo no tenia controlat aquest programa d'en Marc.
Ui, molta més gent, perquè realment va ser una mica un...
Flop.
Sí, pop-up, xof, perquè realment no va agradar molt a l'audiència. 6 programes, que era una competició una mica rara en què dos cuiners anaven a una població a cuinar productes típics de mercat i el va presentar Marc Ribas. I el que sí sé que és que s'estan treballant nous formats amb Marc Ribas com a presentador.
Però una cosa, jo he entès una mica, i pel que s'ha publicat en el periòdico i el seu comunicat, que ell tenia ganes de tornar a la cuina. De tornar a cuinar. Llavors em pensava que deixaria una mica de fer coses de tele,
yeah.
potser no el joc de cartes, perquè es volia centrar en el seu restaurant a Terrassa, amb la Berta, a portar el restaurant. Tu què et consta
d'això? No, em consta que sí que hi havia altres productes televisius que s'estaven treballant amb ell com a presentador, també relacionats amb la cuina. No sé si al final es duran a terme, potser això també ha sigut arran d'aquest estiu, i jo sé tot això en previ a l'estiu que s'està treballant.
Potser molt de piqui-piqui i després ho volem tot, eh? Pot ser que estigui ostrellejant Marc Ribas?
Vols dir que Marc Ribas voldria presentar el matí de Catalunya Ràdio amb Marc Ribas?
Si li oferissin, vés a saber.
Ai, estaria bé una entrevista amb Marc Ribas, aquí el que no surti d'aquí. No sé si li pot... Bueno, jo
mira,
sí.
Mira, ja ha quedat dit, home, i tant.
Sí. Si ell té una llibreta amb el to-do list de les coses que ha de fer, si vol apuntar-se...
I tant, i tant, si ens ho vol venir a explicar, no surti... encantats. Ja volíem que vingués a l'estiu, no va poder ser, doncs seguim demanant-li que el dia que vulgui pot venir aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ara farem una pausa per la publicitat. Gràcies, Marc Andreu. No sé si et vols quedar.
De què parlareu? Coses.
Hem de parlar de l'Aitana Ocaña, del disc, perquè hi ha hagut reaccions de gent important que ha reaccionat al disc que va treure divendres i que ha parlat bàsicament de dues persones. Una, el seu ex,
sí.
I l'altra, el seu nòvio actual.
Vaja.
Bueno, la vida.
Hi ha molt contingut sobre Aitana.
Ja el sentiré, doncs.
És igual, doncs ja ens escoltes anant cap a casa.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Vinga, us convido aquest cap de setmana a la meva piscina.
Encara t'hi banyes?
Tot l'any? Vaig instal·lar una coberta a Brisol i gràcies a l'efecte hivernacle i sense calefacció la temperatura de l'aigua puja fins a 10 graus.
Gaudeix de la teva piscina tot l'any amb Brisol, el catàleg més complet del mercat en cobertes de piscina altes i baixes. Informa-te'n a brisol.net.
Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
I a més, un 70% en la segona unitat amb molts productes.
Com ara en l'ampolla de 45 rentades de detergent líquid Ariel original. Si en compres dues, la segona ampolla et surt a només 5,54 euros.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i les Balears.
Aquest estiu no passis calor. Equipa't amb la samarreta del Mic i els seus amics, la gorra d'estiu i l'ampolla tèrmica del Mic. A la venda a la botiga de TV3.
A les 10 de la nit s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà, amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias. L'evolució de les notícies del dia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a mirar el present i el futur amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu. Del 5 al 8 d'octubre, més de 80 propostes artístiques, música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
La Franz Schubert Filharmonia inaugura temporada amb el Concierto de Aranjuez i la Sinfonia del Nou Món de Dvořák. Una gira de concerts del 30 de setembre al 8 d'octubre que portarà l'orquestra i el guitarrista Miloš Karadaglić a actuar al Teatre Tarragona, l'Auditori Enric Granados de Lleida, l'Atlàntida de Vic, la Factoria Cultural de Terrassa i el Palau de la Música Catalana. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Te estoy buscando y tú no me contestas. Te llamo al móvil pero no hay respuesta. Solo hay un tic en WhatsApp. No es que te quiera encontrar, pero el silencio es lo que me...
7 minuts i les dues del migdia. Divendres vam repassar les indirectes que Aitana enviava al seu ex, en Miguel Bernardó, al seu nou disc, Alfa. I avui
sí.
Què?
No, la tia es va quedar gustíssim explicant que mai es van entendre, que no valen per res els 4 anys que van passar junts, que ell era més fred que un bloc de gel. Jo, després d'aquest recital que li va fotre en Miguel, ja patia per si no deia res del Sebastián.
Cap Per cert, ara suposo que parlarem de reaccions. Ha dit alguna cosa públicament en Sebastián? Si realment és la seva parella, m'imagino que la deu haver felicitat o està
exacte,
feliç, no?
Sí, va fer una story d'Instagram promocionant el nou disc de l'Aitana, però el que va escriure us sorprendrà, perquè és: felicitaciones, Aitana, qué hermoso álbum y proyecto el que creaste. Por fin lo pueden escuchar completo. Què passa aquí, Sebastián? Què estàs fent? Vull dir, per què felicites la persona amb qui te'n vas al llit? Com si fos una tia amb qui vas coincidir un trimestre a l'escola de música. Molt cutre, molt cutre. Vull dir, és que ni una unitat d'indici de que estan junts. Vull dir, és la seva parella.
Sí, bastant, diguéssim, més formal que sentimental, el missatge. A més, l'Aitana parla d'ella amb molt més carinyo, el disc, si te l'escoltes amb tranquil·litat,
sí,
no?
Sí, sí, el disc, a part de Rajada del Miguel, la cantant no s'ha oblidat de parlar-nos sobre aquesta nova història d'amor. Recordem que ells dos van començar una relació, Sebastián Yatra i Aitana, abans de l'estiu, i abans de l'hivern, jo també crec, però vaja. El primer cop que vam sentir-la cantar sobre ell va ser a Los Ángeles, que és un dels singles del disc, que va sortir al març.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van.
No, realment, sí. Tots els detalls.
Se'n va assabentar tothom, menys tu, Roger, que quan et vaig dir que l'Aitana havia tret nou disc, em vas dir, sí, hi ha una cançó que es diu Los Ángeles, que crec que parla del Sebastián.
Absolutament. Bueno. Res, només 7 mesos tard i ja està. Però sí. Sí que parla d'ell, no, en aquesta cançó?
Sí, parla d'ell, i a més, es genera moltes preguntes, la lletra d'aquesta cançó, perquè diu Adán i Eva, nos escondíamos, aquestes coses que deixen a veure que hi havia una certa història amagada. Llavors, la pregunta és, va ser Aitana infidel a Miguel Bernardó amb Sebastián Yatra? Seguirem les pistes que ens continua donant el disc a Alfa i trobem tres temes nous que parlen del seu enamorament amb Sebastián Yatra. El primer és una balada que porta el títol d'un grup que es veu que escoltaven tots dos, que és The Killers.
Home.
Este sentimiento no me da culpabilidad. Aitana, què està passant? Amb el Sebastián té aquesta cosa com de destí, sembla, que sempre havien hagut d'estar junts i que mai havien pogut d'alguna manera. També parla d'una carta que no valdrà de nada si yo me voy con él y no me quedo contigo. Pagaria bastants diners per saber què posa en aquesta carta. Però el que sempre el Sebastián deia deixa poc marge al dubte quan escoltes la següent, l'una.
El tiempo nunca fue un buen aliado. Alguno siempre estuvo acompañado, o tú o yo, nunca los dos, todo el mundo hablaba.
A qui no li ha passat aquesta situació raríssima en què t'agrada una persona i sempre o té ella parella o la tens tu, i allò es va eternitzant i és una espina clavada que saps que algun dia petarà molt fort. Empatitzo molt amb aquesta història. I recordem que l'anterior parella de Sebastián Yatra va ser la cantant Tini, amb qui, de fet, l'Aitana té una amistat i una cançó juntes, i van fer una col·labo per gravar una versió nova de Lo Malo amb l'Anna Guerra i la Gracie. Vull dir que elles dues havien tingut relació i la tia, mentrestant, fent saullets amb el nòvio. És molt greu, és molt greu. Però les coses entre elles es van torçar quan va sortir abans de la pandèmia que el Yatra hauria pogut ser l'infidel amb l'Aitana, perquè és això, hi ha aquest rumor en què... Bé, no, que no ens acaben de quadrar els temps aquí. Tornant a l'Una, una famosa influencer també s'ha sentit molt identificada amb la lletra, concretament amb aquesta part, que va compartir els seus stories.
Todo el mundo habla.
Fa pinta de ser Laura Escanes, aquesta persona.
Correcte, es veu que l'Álvaro de Luna, valgui la redundància, perquè la cançó es diu Luna,
és veritat.
També sap escoltar molt bé i passar els prejudicis que podia tenir sobre la Laura a l'hora de començar a estar amb ella, no? Però tornant al disc de l'Aitana, no tots són balades pel Sebastián, l'última que li dedica és una mica més mogudeta.
Pensando en ti, pensando en ti. Que me dice que te llame otra que no. Como duele cada...
Home, Déu-n'hi-do, aquesta, el BPM, allò, la pulsació...
Sí.
Déu-n'hi-do.
Aquesta és mogudeta i sembla que al principi l'Aitana pensava que el Sebastián no era gaire de fiar perquè diu, tengo una amiga que me dice que te llama, otra que no. O sigui, el tio estava jugant a mil bandes mentre feia ullets amb l'Aitana. Bé, i després hi ha un altre tros on fa una meta referència a ella mateixa, on diu una cosa sobre el telèfon que no s'acaba d'entendre si es refereix al Sebastián o al Miguel.
Cabeza quiere bloquearte, mi corazón se irte,
És bastant evident que és pel Iatra, no? Segurament.
Jo crec que sí, però hi ha gent que encara sosté la teoria de que és pel Miguel. I després hi ha al mig del disc un bolet, que és una col·laboració amb el Relsby, que no crec que sigui ni per un ni per l'altre, perquè la història és una història marraníssima que no encaixa amb res. I al principi de la lletra es va fer viral a TikTok.
¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí.
Y terminó bailando encima de mí.
Sí, és bastant explícita l'escena.
No veig gens a l'Aitana anant-se'n al llit amb un tio que acaba de conèixer de festa, la veritat, però vaja.
Bé, ho deixarem aquí. Per cert, dic que en una entrevista a Flashback, l'Aitana va dir que li agradaven els tiets i que no descartava una mica de col·labo, eh?
I els tiets estan apretant per totes les xarxes socials possibles, així que tant de bo ho aconsegueixin.
Que vagi bé, Laura. Fins demà.
Fins demà.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.